Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Passant 7 minuts de les 4 de la tarda, tornem a engegar aquesta caravana i ho fem per anar fins al teatre, concretament al Centre de les Arts Lliures, per descobrir quina obra, Núria.
Doncs ni més ni menys que La Casa Sin Bernarda, una obra que dibuixa el tancament i l'opressió de 5 dones joves i sobre com cadascuna d'elles fa front a aquesta situació. En aquest cas, Paula Herrando, directora i dramaturga, ens presenta una adaptació renovada del clàssic de Lorca, centrada per primera vegada exclusivament en les filles de Bernarda. Ho aconsegueix redescobrir la vigència del text, atenent a les veus més joves de l'obra i posant sobre la taula un tema tan actual com seria el suïcidi juvenil. D'aquesta manera, Herrando aconsegueix canviar l'època i el punt de vista, però també mantenint sempre la poètica de Lorca. És justament aquest el punt de partida per analitzar els personatges i redistribuir les rèpliques de les dones més grans entre les filles de Bernarda. Per tant, per descobrir els detalls més amagats de l'obra i quin repte ha suposat readaptar un clàssic del 1945, a aquesta hora tenim el plaer de saludar a la directora de l'obra, com deien, Paula Herrando, i també a la que n'és la directora de fotografia, Lola Herrando.
Paula i Lola Herrando, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, hola. Moltes gràcies.
Ya era. Se ha ido al corral. Se ha puesto el traje verde que se hizo para estrenar el día de su cumpleaños y ha comenzado a voces. Gallinas, gallinas, miradme. Si es que me he tenido que reír.
Si lo hubiera visto, madre.
No sé lo que puede pasar. Ahí en este momento. Cuando la luz llega, se rompe el cuerpo.
Paula, no fa gaire que aquesta obra ha aterrat al Centre de les Arts Lliures. Com dèiem, quin balanç en feu d'aquests primers dies de l'obra?
Doncs molt bo, la veritat. Estem molt contentes i molt agraïdes de l'acollida que està tenint. La venda d'entrades està funcionant molt bé i, òbviament, no és perquè siguem tremendament conegudes, perquè som una companyia jove que presentem la nostra primera peça. Vull dir que realment hi ha hagut alguna cosa de la peça que està atrapant al públic.
Entrades a l'estudi, t'ho deia, quina valentia trencar amb un clàssic de Lorca com és La Casa de Bernarda Alba i transformar-lo en La Casa Sin Bernarda.
Doncs sí, jo també em vaig sentir més que atrevida. En aquell moment em sentia una mica osada, no? Com de dir, bueno, vigila el que estàs fent. I m'ho vaig prendre com un joc. De moment no havia de rendir comptes a ningú. Llavors estava jo en ma casa treballant amb el text i vaig començar a jugar amb aquesta hipòtesi. Vaig començar a explorar i a trencar el text a veure si realment podia desaparèixer aquest personatge i què passava amb l'obra. I vaig descobrir que realment era una cosa que el text ho acollia amb una naturalitat molt sorprenent. Vull dir que realment la proposta esdevé trencadora més la idea que no pas l'experiència de veure l'espectacle.
Precisament per què La Casa de Bernarda Alba?
Doncs mira, jo amb molta honestedat te diré que primer va ser el motor de poder treballar amb tota una generació d'actrius joves a les quals tenia moltes ganes de dirigir i de compartir el procés creatiu amb elles. Llavors tenia com al davant aquesta peça que jo la veia impossible perquè realment requeria de 9 actrius, sinó 5 i 4 molt grans. Llavors la tenia com descartada, però justament arrel d'això vaig dir, bueno, i si les elimine, vale, i si només em quedem les 5, podem. I un cop te fiques a treballar en la peça, i a més, pues, ho vàrem treballar d'una manera col·lectiva, també a l'inici, juntament amb la Lola Herrando, que fa les llums, amb la Paula González, que fa l'escenografia, i la Mariona, que és una de les actrius, que també és sòcia d'Entrance, i la Joan de direcció, la Clara Sanz, totes nosaltres vàrem començar a treballar en el que era la concepció, diguem, que era allò que volíem explicar amb aquest text, i realment vàrem descobrir que tenia una actualitat i una vigència important.
Ara parlem de l'obra, em deies, la Lola Herrando, que fa les llums. Jo tinc molta curiositat pel que fa la Lola, perquè, com deia la Núria, és la directora de fotografia de l'obra. Clar, quan pensem en la direcció de fotografia, normalment pensem en una pel·lícula. Però què fa la direcció de fotografia d'un teatre?
O sigui, jo de l'obra sóc la il·luminadora, però jo he estudiat direcció de fotografia.
Val.
Sí, jo vaig estudiar cine i em vaig especialitzar en direcció de fotografia i teatre, de fet, mai havia fet. I, bueno, vam fer una obra juntes, de fet, que era a partir també de La Casa de Bernarda Alba, però era una obra sense actors, a la Beckett, dintre de Malnascuts. I allà vaig fer la meva primera feina d'il·luminadora en teatre i després he fet això, però jo vinc de la direcció de fotografia, sí.
T'ho pregunto diferent, Lola. Com t'imagines una il·luminació per una obra de Lorca? Què és el que has de tenir en compte?
Teníem el text molt treballat i jo crec que teníem molt clar que havia de ser una cosa que partís de... O sigui, que no podia ser una cosa com estrident o...
Sí, volíem també allunyar-se dels clichés, no? Aquesta idea que tenim de Lorca com una cosa fosca, expressionista, opressora i diguem, com tancada. Nosaltres volíem com ficar...
Portar la llum.
Sí, la llum, la vida. De fet, Lola ha fet la llum, però realment hem treballat... Per a nosaltres hem treballat conjuntament el que és l'espai escènic en tots els àmbits. És a dir, que l'escenografia no seria la que és sense la llum no seria la que és sense l'escenografia, també els elements sonors, o sigui, com d'alguna manera hem treballat més el que és la posada en escena com un tot, no? El dispositiu escènic que volíem dissenyar on havia de tindre lloc aquesta història, on volíem que aquestes paraules ressonaren.
Clar, ara em deies, i ho trobo supercuriós, perquè em deies, no volíem que fos el Lorca aquell obscur, volíem llum, volíem expressar llibertat, no? més que tancament, sí. Però, esclar, la casa de Bernarda Alba és tot just el contrari.
Clar, bueno, jo crec que conviuen les dues coses. És a dir, dins de l'obra, qualsevol obra dramàtica té un conflicte, i el conflicte és aquesta tensió entre dos pols que estan lluitant. Llavors està l'opressió, evidentment, i està el desig per viure, que és Adela, que acaba suïcidant-se per massa ganes de viure i de viure a la seva manera. Llavors tu sempre pots... això, en el cine estem molt més acostumats a entendre el que és el punt de vista. En teatre sembla que no, sembla que el punt de vista n'és un. Doncs no, el punt de vista, si jo com a directora situo el punt de vista a partir de Bernarda, explica una història. Si jo fico el punt de vista en les filles, que a més s'incrementa amb l'aposta de l'adaptació, que ni tan sols la deixa parlar, ni tan sols deixa que aparega en escena, doncs encara s'accentua molt més aquesta idea del punt de vista centrat en una oda a l'emancipació i a la llibertat, no?
Això t'anava a dir, no, Paula, una obra que ens parla molt de problemes reals d'ara.
Sí. No només de la nostra societat, que igual costa més veure-ho, però, bueno, a nosaltres, quan vam començar a treballar també el que era l'espai i tot això, no, ens remetia molt a cultures que continuen, diguem, vivint amb un còdic moral establert molt estricte. I això continua passant i volíem d'alguna manera evocar això, però també només pensant en la nostra societat, bueno, igual no d'una manera tan exagerada, però sí que el llegat familiar i el codi moral que te traspassen ta mare i tu a les teves filles, d'alguna manera continua perpetuant unes idees que sempre que tu les vulguis seguir estan molt bé, però que si tu penses diferent tens que poder seguir el teu instint, no?
Us preguntava abans com havíeu trencat aquesta idea de Lorca, tan coneguda i tan establerta, no? T'ho pregunto al revés, també. Què conserva de Lorca l'obra?
És que jo crec que, vull dir, l'obra de Lorca comença dient habitació blanquíssima. O sigui que jo crec que també s'ha explicat d'una manera sempre, i hem donat per correcta una manera... Però, en veritat, no ens hem inventat en aquest aspecte. Hem partit del text 100%. La Paula, de fet, és molt exigent en aquest aspecte de partir del text i partir de les paraules. I habitació blanquíssima, o sigui, ja ens donava... Llavors hi havia una cosa també del pas del temps, que també amb la sonografia i les llums, o sigui, és un dia... Per nosaltres tenia sentit que fos lluminós, que fos el sol i que fos com passa un dia per elles. Sí, que jo crec que hem agafat molt el text, les paraules de Lorca.
Andreu, que sou una companyia nova, petita, que és la primera obra o no?
En trance. Sí, realment com en trance sí. Després, part de la companyia ja hem coincidit en el projecte que te comentava abans, Lola, d'una presència d'actors en el marc de Malnascuts.
Com està el món del teatre, com per començar?
És molt difícil, però no sé, trobo que si te sentes a qualsevol persona de qualsevol sector, te dirà que està molt difícil, no? Avui en dia està bastant difícil per a qualsevol sector.
Ja que t'ho poses sobre els escenaris aquesta temàtica, més si ets dona?
Com, perdó?
Dic, em deies, està molt difícil,
Sí.
Encara més si ets dona?
No ho sé, no vull atendre això. Sí que és veritat que la gent... És una qüestió, jo crec, que més generacional. Les generacions anteriors... és una evidència que n'hi ha molt poca dona i a mi m'agrada molt mirar cap al futur i veure que les generacions noves n'hi ha molta dona entre nosaltres liderant projectes com la Bàrbara Mestanza, la Lucia del Greco, nosaltres, l'Anna Serrano... o sigui, ara mateix la nova generació clarament està escrita en nom de dona i això és una cosa a celebrar. Bàsicament per una cosa, perquè és una mirada que no havíem atès i que és nova. I lo nou sempre és interessant perquè ens obre finestres, no? Vull dir que jo crec bastant en això.
Et preguntàvem si es dona, perquè evidentment el missatge de l'obra jo crec que no canvia, que en definitiva l'Orca anava per aquí, que és el que ens deia la Lola, remarcant molt la llibertat de la dona.
Sí.
I entenc que això significa que si segueix vigent avui dia és que tenim un problema.
O sigui, sí, clar que sí. O sigui, és una realitat que existeix en el món, no? No només en el sector teatral, però bueno, a nivell de discursos, jo crec que bueno, és el que et dic, no? El públic està responent molt bé, els programadors estan responent molt bé i jo crec que tenim que seguir treballant i confiar en que aquesta altra manera de contar, aquesta altra mirada, aquesta mirada femenina o aquesta mirada feta per dones, és molt poderosa i que no... Jo no vull guanyar-me un lloc per ser dona, no? Sinó perquè tenim una mirada que interessa.
Tens por que vagi cap aquí, la cosa?
No, jo no treballo... Intento no treballar des de la por. Crec que, ja t'he dit, jo crec que tenim un escenari molt, molt estimulant i molt lluminós en aquest sentit i la realitat s'està imposant i s'estan obrint coses. I és veritat que les generacions que van per davant de nosaltres, que tenen les coses molt assegurades i que tenen una mica les coses enganxades, doncs tindran que moure's. Perquè és llei de vida, però bueno, aquí estem nosaltres per a la que se moguen, ocupar espais.
Estem parlant amb Paula Herrando, directora d'aquesta Casa Sin Bernarda, la il·luminació també hi tenim a la Lola Herrando. Deixeu-me saludar una altra persona que també hi participa en l'obra, com és l'actriu Júlia Barceló, que interpreta el personatge de l'Angústies, la filla gran de Bernarda Alba. Júlia Barceló, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, què tal?
Júlia, com a actriu, quin repte ha significat per tu representar una obra com aquesta?
Home, és un repte enorme, no? Primer de tot, sembla que hi ha molta responsabilitat quan has de dir paraules que ha escrit algú com Federico García Lorca, amb tot el que suposa, no?, per la nostra història cultural. I també penso que són històries que, malauradament, són molt poc habituals, que s'han relegat a una cosa molt, molt interna de les cases, no?, un costumbrisme mal anomenat, com poc interessant, i alhora jo crec que, bueno, treballant-ho amb la Paula i amb tot l'equip, ens hem adonat que és universal, no?, i que anar a aquesta cosa tan bonica d'una família i d'un nucli familiar, és molt difícil que el públic no pugui connectar amb això perquè tothom tenim algú.
En aquest cas, Júlia, com dèiem, tu presentes el personatge de l'Angústies, la filla gran de Bernarda Alba. Parla'ns una mica, perquè caigui de la figuera i no sàpiga ben bé de què estem parlant quan diguem la casa de Bernarda Alba, que jo crec que molt poca gent, però vaja, per si algú no ha caigut de la figuera. Qui és, com és, quin rol té dins l'obra?
Bé, la casa Sin Bernarda, la casa de Bernarda Alba en el seu original, comença en la mort del pare d'aquestes cinc germanes. L'únic que l'Angústies és la de germana gran i filla d'un matrimoni que Bernarda Alba va tenir abans i que se'n parla molt poquet, no? Llavors el conflicte comença perquè l'Angústies està promesa o estarà a punt de prometre's amb Pepe el Romano, no? Que és aquest nom fantàstic que li posa l'Orca, I que anem descobrint l'obra, que és una persona que ha estat doncs, festejant amb Adela, que és la germana petita. El que trobo interessant és que més enllà de la pròpia trama que pot tenir no, aquesta cosa de gelos i de que el personatge masculí doncs, que sigui una mica el conflicte, crec que l'Orca ho porta a un lloc molt més interessant i és que aquesta fugida d'aquesta casa en aquest lloc tan opressiu no, com és la casa de Bernarda Alba perquè les obliga a fer un dol horrible de 8 anys no, amb les finestres tancades i de negre, doncs totes troben maneres d'escapar i una d'elles és casar-se amb un home perquè malauradament vivim en el món en el que vivim i el patriarcat és les regles del joc que ens dona, no?
Ens ho deia,
i
però...
aquí es destapa tot una mica.
Deia, Júlia, ens ho deia la Lola abans, una obra, com ens deies ara, tan opressiva però tan lluminosa a la vegada, no?
Sí, absolutament, perquè jo crec que tot el que sigui sobreviure no, i el que sigui lluitar contra aquesta opressió i en el fons aquest patriarcat, perquè jo crec que ho descriu molt bé, que tot i que siguin dones, totes tenen unes estructures mentals educades per un patriarcat molt clar, no? I voler trencar amb elles i voler lluitar contra elles, tot i que pot sortir la cosa, evidentment, doncs, més o menys bé, no? Crec que és molt lluminós, perquè alliberar-se sempre és molt positiu.
En aquest cas, l'elenc de l'obra que es completa amb noms com el de l'actriu Judit Cortina, Mariona Ibar, Áñez, Alba Sáez, Emma Arquilluer i Paula Jornet, aquestes dues s'intercanvien en el paper d'Adela, les darreres. Totes vosaltres sou les filles de Bernarda, que lluiteu contra l'opressió patriarcal, que és el que ens estaves explicant. Li pregunto primer a la directora. Paula, com ha estat treballar amb elles?
Un plaer, una meravella. Realment, com en un primer projecte poder comptar amb aquestes persones, perquè totes elles, més enllà de ser actrius, tenen també altres dimensions en la seva vida, o escriuen, o fan música, o ballen, o són humanistes, i tenen com també una altra via de creació, a part de ser intèrprets. Jo sempre els dic, o sigui, gràcies, perquè per a mi era molt important construir una família, per tant, era molt important la connexió que s'establís entre elles i, per una altra banda, que confiaren en mi per a la manera de treballar que jo els hi volia proposar, però alhora que arribés un dia en el que agafessin tot això i se significaren per elles mateixes per explicar aquesta història davant del públic. No? Llavors, totes elles han confiat tremendament en mi sense pràcticament conèixer-me i això és magnífic. I per una altra banda, tenen la fortalesa i la intel·ligència per a dir, vale, ara em toca a mi, no?
Júlia, és flors de l'escenari, eh?
Sí. Que bé.
Et preguntava tu també, com ha estat treballar amb elles i com ha estat treballar amb la Paula i la Lola?
Bé, ha sigut genial, realment. Crec que l'obra ens ha portat, a part de l'equip i de la intenció del muntatge, no? Ens ha portat a generar realment una família molt, molt, molt maca, perquè, vulguis o no, hem hagut de deixar doncs, moltes hores en les que hem hagut d'empatitzar amb uns personatges realment complicats, intentar trobar l'això, la part més lluminosa, la part més amable, l'estima, i això, vulguis o no, doncs, et porta a llocs molt bonics també, no?, amb la gent que estàs treballant. Uh-huh. I no sé, jo estic molt contenta, la veritat.
Tot i aquesta part amable que ens deies ara, un dels grans temes de l'obra, i en vull parlar perquè és interessantíssim que l'escena i l'escena jove ho posi a sobre l'escenari, és el suïcidi juvenil. Crec que no hi ha titular més impactant que aquest, eh? La primera causa de mort entre els adolescents és el suïcidi, a dia d'avui. Precisament la cultura ha de fer això, Júlia, posar aquests temes a debat i trencar els tabús sobre la taula, sobre l'escenari?
Sí, aviam, jo crec que és important que es pugui parlar de tot, no? Perquè parlar-ho i sobretot poder demanar ajuda i que no sigui un tabú i que no sigui una cosa de vergonya, i crec que això és l'única manera de solucionar els problemes. M'és una mica complicat dir que aquesta obra en concret va sobre un suïcidi juvenil, però sí que és veritat que tracta una cosa molt important, que és que totes les persones tenen dret a patir, tenen dret a passar per un moment molt dolorós i no se les pot banalitzar mai, no? Fins i tot. I especialment a la gent jove, que jo crec que un dels grans problemes és que banalitzem molt els seus problemes i no els hi donem realment l'atenció que mereixen i escoltar-los com escoltem a les persones adultes, no? I jo crec que això sí que en l'obra ho hem treballat molt, de dir, ostres, totes són germanes d'edats molt diferents, però tots els seus conflictes són igualment vàlids, no? I han de poder conviure i s'han de poder comunicar.
Precisament, Paula, moltes vegades quan han vingut actors, actrius, directors, directores de teatre, els hi preguntava molt, no?, què passa amb el jovent que no hi va al teatre. Doncs potser que parléssim dels seus problemes, no?
Absolutament. Jo vaig començar a anar al teatre quan tenia 14 anys i vaig tindre la sort de tindre una mare que me portava al teatre i m'ensenyava coses del meu interès, coses que eren per adults, però que jo podia connectar, igual que anàvem al cine. Llavors, el cine i la televisió estan veient coses absolutament per adults i estan molt preparats per a assumir la ficció i inclús per a assumir ficcions molt més complexes que nosaltres, però en canvi n'hi ha com una pantalla perquè, com deia Júlia també l'altre dia, no?, perquè n'hem parlat molt d'això, jo, diguem que jo m'he trobat amb els adolescents perquè ara tinc una parella que té una filla de 15 anys i estic en contacte amb ella i amb les seves amigues. Uh-huh. Llavors, clar, quan és la teva realitat, vols fer teatre per a la gent que estimes, no?, lo primer, per a la realitat que tens més a prop. Vull dir que també això te fa apropar-te. Però, en general, n'hi ha molt teatre que infantilitza molt el relat, però no només és un problema per als adolescents, també és un problema per a mi. O sigui, jo vaig menys al teatre del que m'agradaria, perquè també me costa trobar coses. Llavors jo crec que hem d'elevar el discurs, no hem de confondre elevar amb ser elitista, tot el contrari, es tractarà la gent, com a mínim, d'igual d'intel·ligent que tu, si no més. I per a mi aquest és el punt de partida, i crec que quan fas això, i a més, tu desitges arribar a aquest jovent que a més és molt ampli, vull dir, per a mi jovent és des dels 15 fins als 35, vull dir que és una textura absolutament diversa, no? Uh-huh. Clar, tu comences a comunicar-te diferent i comences a generar uns continguts diferents i això, vulguis que no, va arribant, no? També jo és la... Tenim una companyia jove, però jo tinc 39 anys, vull dir, jo no sóc tan jove.
No m'ho diguis.
He treballat també en altres llocs que m'han fet permès aprendre moltes coses respecte a la comunicació i arribar, i llavors ho fiques tot en joc, no? Ara quan encetes una mica este projecte més personal i més empresarial, de dir, ostres, hem d'obrir les sales de teatre perquè jo també vull sentir-me inclosa, no? I evidentment els adolescents.
Júlia Barceló, et veiem actuar en aquesta La Casa Sint Bernarda, al Centre de les Arts Lliures. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Adéu.
Mig minut i arribem a 4:45 de la tarda. No vull que marxeu sense que et pregunti, perquè precisament en parlàvem d'això ara, eh? L'obra, per molt l'orca que sigui, està situada als 90.
Sí.
M'agrada molt, és que soc molt norantero jo.
Bueno, ara ja tens la
resposta. M'agrada molt això.
Sí, jo crec que al final vàrem decidir, no, que la posada en escena tenia més actualitat si realment la portàvem avui. Uh-huh. Vàrem començar barallant l'opció de fer-la atemporal, però realment hi havia una cosa molt important que calia concretar en el temps i en l'espai, que és la idea de que estem davant d'una família ancorada en el passat. És a dir, que necessitàvem dos temps. L'actualitat en la que estava passant la història i veure com en aquella casa no havia entrat el progrés. Uh-huh. Llavors necessitàvem, per exemple, entendre que aquella casa s'havia construït en els anys 60 i que ara estàvem en els anys 90, però tot el que hi havia dintre pertanyia als anys 60, que era com la joventut dels pares. Per a, d'alguna manera, entrar en aquest passatge del terror, no ha entrat l'aire ni el temps, no? Llavors, per què els 90 i per què no haver-ho portat a l'actualitat més real, no? D'alguna manera jo vaig pensar que era més honest que aquella adolescència que volíem evocar fos el temps en el que jo vaig ser adolescent, perquè era el territori també que jo més coneixia. I si veniu a veure la peça, realment és una cosa molt, molt honesta, molt personal, a un jo... A través d'elles i a través del muntatge m'he despullat i jo crec que cada una de nosaltres ens hem deixat bastant vore en aquest projecte. Llavors vaig pensar que uns 90, un Radio Futura era lo més honest que podia regalar al públic.
Aneu a veure-les, que va molt la pena, al Centre de les Arts Lliures, la Casa Sint Bernarda. Per cert, fins quan hi sou?
Fins al 20 de novembre.
Fins al 20 de novembre, encara teniu temps d'anar-hi.
I a més, el 17, l'última setmana, el dijous 17, tindrem un col·loqui postfunció, que podreu comentar tot el que vulgueu, preguntar-nos, etc. I ens acompanyarà Elena Martín, directora de cine.
N'heu fet ja algun de col·loqui o no?
En farem un demà.
El fareu un demà, eh?
Sí, demà també. Però demà no ho he dit perquè demà estan pràcticament totes les entrades venudes.
Que bé, i que...
Quin gust!
Que bé poder dir això, eh?
Quin gust!
Teatre i tot venut.
Tot venut.
Ostres.
Sí.
Mira.
Sí. Vull dir que els adolescents sí que van al teatre i que les sales sí que se plenen.
I tots els adolescents que han vingut han sortit encantadíssimes. És que estaven radiants, en plan, m'ha encantat.
Vull tornar al teatre.
És això que parlàvem abans, no? Suposo que l'espectador d'aquesta edat pensa, ostres, també parleu de mi.
Sí, sí, absolutament.
Sí, sí.
Paula, Lola Arrando, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana. Us seguim veient fins al 20 de novembre a la Casa Sint Bernarda, al Centre de les Arts Lliures. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Si sentes veus de gospel en directe cantant per una bona causa. El diumenge 13 de novembre a les 7 de la tarda vine a l'Auditori del Fòrum de Barcelona el concert de gospel més important de Catalunya. La recaptació anirà destinada al programa de gent gran de Càritas Barcelona. Ja pots comprar les teves entrades a gospelfestchoir.org.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Cinc minuts que passen de dos quarts de cinc de la tarda. David Balaguer, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Quin somriure de poeta que portes.
Sí. Quin dia fa, no? Tan rúfol avui.
Rúfol, és que ho sabia tant. Ho sabia tant. Dia rúfol. Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Tina Bustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan.
Avui no tenim el Magiró, eh?
No, avui no...
Ens ha deixat plantats.
Ens ha deixat plantats, Olma Giró. No sé si ens estarà escoltant des de casa seva.
Sí, home, i tant.
Ens has deixat penjats. No passa res.
Però us queixareu de la companyia, eh?
No, home, no.
No ens queixem.
Home.
Ni de la companyia teva, Nina.
Digues.
Ni de l'encàrrec que avui el farà la Núria Ros.
Ep, parlem-ne.
Perquè hi haurà encàrrec igualment.
Vinga.
Home, evidentment que hi haurà encàrrec. Avui parlem de pensar, el verb pensar.
Ai.
És un bon tema. És un tema que donaria per fer tres o quatre seccions.
Segur.
Però ho hem reduït a una. I potser algun altre dia torna a sortir alguna cosa que s'hi pot relacionar. Però d'entrada, pensar, podríem dir que és el... Ho he estat pensant molt i... Sí, és el darrer paradís de la nostra intimitat. Ja no en queden, de paradisos... De la... No, no, és veritat.
Ja hi som.
I és el darrer, és que no n'hi ha cap altre.
Venim de parlar de Federico García Lorca, només et dic això.
Doncs mira, però és que és veritat o no? No n'hi ha més de paradisos de la nostra
Correcte.
Intimitat. I pensar ho és encara. Vosaltres us imagineu... M'he estat imaginant coses, jo. Us imagineu una jornada de portes obertes al, al vostre pensament on tothom hi tingués accés?
Ui.
Wow. Seria molt fort, això.
Ui.
Wow. Jornada de portes obertes.
No ho voldria, jo. No.
Oi que no? Oi que no?
Ni tu ni ningú, crec, eh?
No, no. O una batuda.
Igual és alliberador, eh?
No sé què dir-te, eh? No sé què dir-te. Bé, dependrà també de les coses que tu amaguis.
Clar.
Però hi són.
Sí.
Una persona però... que sí que hi entra són els psicòlegs, eh?
Sí, però...
portes obertes.
Exacte, però els hi costa, també, perquè
sí.
Moltes vegades...
Clar, fins on tu
necessites...
vols.
Correcte, i necessites moltes sessions
sí.
Per acabar dient realment allò que penses.
Clar.
Dir, és difícil dir-ho
d'entrada. Com quantes, d'entrada. Perquè les porto.
Doncs mira, la meitat d'una hipoteca.
És que mira, ara desvelaré una cosa. Mira, i ho faré, no estava al guió, però és que m'hi convida Nina Agustí. M'hi convida Nina Agustí. És que mira, justament, avui jo tenia la teràpia. Els dimecres al matí vaig.
Jo tinc demà.
I justament, tu demà, mira...
Sí. Jo avui també, dimecres al matí.
Carai,
sí, és important. Jo no hi vaig, hi he anat, però ara no.
Doncs és que justament avui ha sortit aquest tema. I li he dit, dic, fa molt de temps que vinc aquí i encara hi ha pensaments que em venen al cap en determinats moments i que no m'atreveixo a revelar-te'ls.
Mm.
Vull dir que clar. El que tu comentaves, no, de la jornada de portes obertes, sí, hi poden tenir accés, però potser es queden al llindar de la porta moltes vegades.
Sempre hi haurà alguna porteta, no?
Sí.
De...
Allò que mires cap al fons de la casa així, traient el cap, no, però no ho acabes de veure tot. No ho acabes de
correcte.
Veure tot.
Correcte.
No? Doncs això, no? Imagineu-vos també una batuda, una batuda dels teus éssers estimats per les zones més fosques i ombrívoles i llòbregues del teu pensament. Home, doncs també és una cosa fotuda que no vols que passi pas.
Absolutament.
I després també m'imaginava algú que té un ordre de registre dels teus pensaments i que entra allà i et diu, ei, vinc a registrar els teus pensaments. I dius, no, sí, tinc un ordre de registre, puc fer-ho. Seria una cosa que estaria bé, perquè tots voldríem tenir un ordre de registre dels pensaments d'algú.
Sí.
Tots ho voldríem,
sí,
això.
Sí, sí, tant.
No? Hòstia, què deu pensar d'aquesta persona? M'agradaria poder registrar els seus pensaments, arribar fins al fons d'ells. És difícil tot això, és un tema molt, molt complex.
Recordo
i que
l'hem
arrencat amb molta poesia. Sí.
Recordo que vam parlar de les primeres cites, eh?
Correcte.
Aniria bé, aquesta ordre de registre.
Uf, vols dir?
Sí.
Sí.
Sí, sí, tant.
Uf.
I al final és això, que el que tu penses... ensenyes el que tu vols ensenyar.
Uh-huh.
És així. És
totalment.
Així, és així.
Com
no
a la platja.
Sí, és ben bé... No, és, que,
és com mira, anar a la platja. Sí,
és com anar a la platja i també com quan entres dins de l'aigua
també
i fas snorkel
sí.
I estàs allà a la superfície i tot és molt bonic i tal, però després si tu un dia agafes i fas immersió
sí.
I te'n vas fins al fons del mar... Allà hi veus tot...
Exacte.
Molt bé, José, molt bé, molt ràpid, el José. Perquè jo no li dic absolutament res del que
no,
parlarem.
No, no, ell tira, eh?
Ha estat molt valós, aquí, el José.
Sí, sí, l'hem batejat com la veu del poble. Sí.
Doncs si tu et capbusses i et submergeixes i vas al fons dels pensaments, passa com quan vas al fons del mar, que està ple de plàstics, ple de residus, ple de merda, en definitiva, no? I això passa també. Si tu poguessis arribar al fons dels meus pensaments, veuries molts residus i molta cosa de fa temps. Ara fa cosa d'un any vaig llegir una notícia que em va impactar moltíssim. Però molt, que era una notícia que deia que hi havia hagut una tempesta molt forta, no recordo exactament on, i el mar va portar a la sorra alguns plàstics intactes de l'any 90.
Sí, senyor.
D'un gelat
sí,
que es deia.
Senyor.
Es van trobar envasos d'un gelat que es deia Tubi Tabi.
Que ja no existia.
Que ja no existia
sí,
i que
sí,
era
sí.
Un gelat que es va deixar de fabricar l'any 1993. I el mar te'l retorna intacte. De vegades... El mar, com a metàfora, també et retorna alguns pensaments que tu ja creies haver oblidat i te'ls torna intactes, el malparit.
No et passa, de vegades, que...
Sí,
no,
sí.
Absolutament d'acord. No et
no
passa, a vegades, que tens com el no sé si mal pensament o record nefast d'alguna cosa, i de vegades, perquè sí, perquè vol, aquella onada de pensament... et retorna i et genera un calfred.
Sí.
Uau.
A mi em passa.
Sí,
molt sovint. A més,
sí.
Em fa por.
Doncs mira, hauràs de tornar a la teràpia. Hauràs de tornar a la teràpia, Núria.
Sí.
Passa això. Home, doncs... No, això és bestial perquè és això, no? És el fons del mar o després també allò que de vegades veus... Vas caminant pel carrer i et trobes un lloc on hi ha aigua estancada, no? L'aigua estancada és nefasta, fa pudor... Doncs passa el mateix amb els pensaments estancats, no? Desprenen una ferum que no. Tot això ho hem d'eliminar, és que no és bo. Però què passa? Que, clar, no deixa de ser que el pensament... és... Aquesta secció ja sembla filosofia, però és així.
No, no.
El pensament és com una taranyina, no? Jo ho veig així, és com una taranyina, i allà hi ha coses que s'hi queden enganxades i que no les pots desenganxar fàcilment.
Sí, senyor.
No sé si heu vist alguna vegada una taranyina on s'hi queda enganxada una mosca.
Sí.
Aquella mosca no pot sortir d'allà.
O trossets de pensament.
Correcte.
Que també.
Exacte. I això passa, i tu no ho pots desenganxar, i llavors què passa? Que sempre els pensaments, i aquí és quan arriba la part fatídica del pensament, és que de vegades un pensament recurrent es transforma en obsessió. Aquí passa ja com els gremlins.
Sí,
els gremlins, els gremlins. Hi havia el gremlin bo, i era molt maco i tal, el Gizmo, no sé, vosaltres no sé si heu vist els gremlins.
Jo
són
no.
Molt joves.
No.
Però clar, sempre acabo posant referents de quan jo era jove.
Estàs tu sí que parlant de la meva millor pel·lícula.
Exacte, tu sí que l'has vista.
Home, sí.
I hi havia el gremlin bo, Gizmo,
el Gizmo,
que quan menjava passades les 12 de la nit, es transformava en un gremlin dolent. I això és el que passa amb els pensaments, quan es transformen en obsessió.
Sí.
Això passa, que es transformen en obsessió moltes vegades, i llavors ja la tenim feta, ja. És fatal quan passa això. És que això no hauria de passar, però acaba passant. I llavors... Ara ja ve la part de la Núria Ros, l'encàrrec.
Ara
ve la part de la Núria Ros. Perquè moltes vegades pensar molt, i aquestes obsessions, generen la fatídica paraula, ansietat.
Sí, senyor.
Sí, correcte.
Ansietat. Que és evident que tots els que som en aquesta taula, coneixent-nos ja com ens coneixem, és evident que tots n'hem patit alguna vegada, i també segurament la majoria de gent que ens està escoltant, per no dir el 100% de les persones que ens estan escoltant.
M'agrada molt aquesta secció perquè ens ajuda molt a obrir-nos i explicar coses que igual en una altra secció evidentment no explicaríem, Fa cosa de 3-4 setmanes vaig patir el meu primer atac d'ansietat.
No fotis!
Ep, jo també.
No l'havia patit mai.
Sí, sí. Que t'has estrenat tard, Joan.
Per sort.
Quina sort, sí.
Per sort.
Sí, és una sort, és una sort.
Sí, sí, sí. Que malament es passa,
És
horrible. És horrible.
A vegades et sents, i això ho direm molt obertament i molt clarament, un atac d'ansietat et pot fer sentir a les portes de la mort.
Sí, sí,
és així.
Una sensació d'opressió al pit molt forta.
M'estic morint.
Sí, sí.
I clar, què passa? Doncs això, no? Que el pensament recurrent transformat en obsessió, pam, deriva en l'ansietat. I llavors ara ve la part de la Núria Ros, l'encàrrec.
L'encàrrec. Amb Núria Ros.
Manuria, què ens expliques?
A veure, una abraçada a l'Olma, que això és cosa d'Olma Giró. Avui fem una versió una mica tonejada de Núria Ros.
Olma, t'estimem.
Sí. És el que deia David Balaguer, Avui us porto 8 coses, 8 activitats estranyes, rares, diferents, digueu-li com vulgueu, que les persones fan quan volen parar de donar voltes a les coses, val?
M'agrada.
Algunes, inclús, quan pateixen ansietat.
M'ho apunto.
En primer lloc, comentem-les una miqueta, que així em doneu una mica de feedback. És, bueno, és un article del HuffPost, vull dir que, vale, que no és patent tan meu, Val, en primer lloc, hi ha aquelles persones que tenen tendència a rascar-se les cutícules.
Ep, val? Ep. Jo això ho faig,
Cutícules.
Això hem d'anar fent xecs,
Els rapalons.
Sí, a veure, és molt poc radiofònic, això. Són aquestes
pells.
Sí. Les pells del costat de l'ungle, que les acabem... Sí.
A mi m'encanta. Això calma molt l'ansietat.
Allò que deia el Gila, mi abuela se tiró de un...
Què diuen? És que ells la seva bola, vull dir, la generació.
Hòstia, com era, aquest acudit era molt bo.
Mi abuela se tiró d'un... Com es diu això en castellà?
Sí, un repeló, però
no surt la paraula.
Un rebaixí.
I se peló toda.
Sí. Va començar i quedó toda pelada, era molt bo, Sí. No, però és veritat, això a mi moltes vegades se m'ha recriminat, No ho facis, això, que és molt dolent.
Sí, després queda marca.
Et sagnen els dits, fins
exacte.
I tot.
Sí.
És perillós, Pots agafar infeccions.
Veig que també tots els que som aquí ho hem fet, també. Correcte, pots agafar infeccions.
Sí, és molt perillós, Un dit amputat també hi ha hagut.
Ui. Bé, aquesta és la primera opció, no? I és una manera, un gest discret que assegura que la persona que ho explica que la fa sentir més relaxada i aconsegueix controlar els seus pensaments. Bé, són maneres i persones,
Està bé, està bé.
En el número 2 tenim que hi ha aquelles persones que s'enrotllen els dits, atenció, Ens enrotllem els dits amb cinta adhesiva fins a ser incapaces de doblegar-los.
Perdona, què m'estàs dient? Això sí que no ho faig, Això és molt raro.
És a dir, s'enrotllen els dits amb cinta adhesiva,
Val?
I després ho fan... Li donen tantes voltes que no els poden doblegar.
Ah, val.
Ho hem entès?
Saps què em recorda, això? I ara, si em permets, ho diré. El meu avi li feia amb cinta americana, li posava cinta americana als polzes del meu cosí, perquè no fes el...
El xumet.
Mira. Sí, i anava el meu cosí per la casa amb uns avis.
Estem parlant de tècniques de tortura?
Sí. No, però... Li va anar bé.
Això seria això que ens explica la Núria,
sí,
no?, d'embolicar-se els dits i després no poder-los alliberar, seria la versió a les extremitats superiors, és a dir, els dits, del que seria una camisa de força, si
sí.
t'hi fixes.
Home, sí.
És que seria això, eh?
Sí, sí.
Seria això, eh?
Atenció,
eh?
Això no acaba aquí, eh? Després el que fan és desenrotllar-los, no? És una manera de distreure's sí. i evadir-se dels pensaments. En tenim més, eh? En el número 3 hi ha aquelles persones que badallen constantment.
Ui, em molesta molt,
és...
això, a mi.
Bueno, la persona que ho explica assegura que és un gest que li molesta molt, però que no el pot evitar i que l'allibera dels seus pensaments. És una manera de no tenir temps per pensar, no? Has de tenir temps per viure, no? Pràcticament, perquè tot el rato badallant. Déu-n'hi-do. Val, després, en el número 4, hi ha aquelles persones que fan pipí contínuament.
Home.
Ui, no. Sí?
Sí, és una cosa estranya.
Passat, anar a fer pipí.
Faig que sí amb el cap, perquè això en algun moment m'ha passat.
Que tenim
sí.
una edat, també, sí.
I res, en aquest cas ens explica la Emily, però no ens dona més detalls. És a dir, fer pipí és una tècnica que utilitza per relaxar-se. Doncs són coses curioses, és que de persones n'hi ha moltes al
sí.
món, eh?
Agafarà cistitis, aquesta dona.
Sí. No, i poc es parla del gasto de paper de vàter, també et dic.
També.
A veure. Després tenim més coses, eh? Hi ha aquelles persones que asseguren que per no pensar, i aquesta estic molt a favor, és que es treuen els granets de la cara.
Ui, jo no
sí,
puc
això,
eh?
Desfoga molt. Sí. Però la persona que ens explica, que es diu Mariu, doncs diu que té que quan té ansietat, el seu nòvio immediatament es treu la camiseta, es tomba al llit i ella li comença a petar grans.
Ah.
Molt bon nòvio.
Sí. Sí, a mi m'ho fa la meva parella. Què vols dir?
La meva parella no em deixa fer això.
Jo tampoc deixo, eh?
No, jo això no ho deixo.
Jo sí que ho deixo, però només no. en algun moment, eh? Perquè si no fan mal, alguns.
Bé, i en tenim més, eh? Si voleu, les
explico. Sí, sí, tant. Sí, m'agrada això, tu.
Qui es posa unyes postisses, es diu postisses, és que ho he de traduir. Ungles postisses.
Les ungles postisses, eh? Per no mossegar-les.
No, es posen ungles postisses, s'esperen uns 30 minuts i després se les treuen. Perquè, no sé si ho sabeu, però posar-se ungles postisses porta una feinada, eh? És molt complicat, eh?
Sí,
és molt
seria,
complicat.
És molt complicat, eh?
Jo diria, no lo intentéis en casa.
No
directament.
Perquè, has de respirar David, les ungles, eh, també.
Tu d'ungles bé, no?
Jo d'ungles bé, mira, avui me les he tallat.
Tallat o mossegat?
Tallat fins al colze.
I res, i diu que se les intenta deixar posades i llavors se les arrenca, no sé, això.
Ai.
Llavors, en el número 7, va, penúltima cosa. Quan estic rodejada, llegeixo literalment el que ens explica l'Amanda N. Quan estic rodejada de persones i em sento sobreestimulada, me'n vaig on estigui ballant, com si sigués un robot, val? I faig sons de robots. És a dir, va a la zona on la gent està ballant i comença a fer com el Robocop, no?
Sistemes d'evasió, a mi em sembla bé. Clar, és que cadascú té el seu.
Sí.
Ara explicarem els nostres.
Ai. Sí.
Perquè després d'això ve aquesta part de la pregunta.
Passa llista, no?
Sí, sí, perquè...
Res, i en el número 8, la Chloe ens explica que ella col·lecciona clauers, no? Molts i molts clauers, i altres objectes que serveixen per penjar les claus. Llavors, d'aquesta manera, manté la ment ocupada. Bueno, sí, són tècniques.
Està bé.
No, és que, sí, no, és que està molt bé perquè realment aquí passa una cosa, que és que tu en algun moment has de buscar... És que estàs tot el dia pensant.
Sí.
Això és una fàbrica. És una fàbrica de pensaments.
Sí.
Constantment
al cap.
Tot el dia va generant. Després s'han intentat crear com una sèrie d'enemics del verb pensar, que seria la meditació, la relaxació... Doncs escolta'm, si algú aconsegueix...
Badar.
Badar. Si algú aconsegueix deixar de pensar a través d'aquests sistemes, que em digui com s'ho fa, perquè jo de vegades he volgut meditar i portes 2 segons i ja t'està venint el pensament.
Sí, és que és impossible no pensar, perquè quan no estàs pensant ja estàs pensant que no estàs pensant.
Però sí, exacte. Ja. No, però sí que...
Em posa dels nervis.
No, però sí que hi ha una sèrie d'activitats... Això sembla els germans Marx, també.
Sí.
Sí, els germans Marx. Però, ja, clar, sí que de vegades el que tu has de fer, ho has de provocar com sigui, és fondre el pensament. No? Jo m'imagino com un gran bloc de gel que tu has de fondre, aquest pensament, perquè és que, escolta'm, si no et pots viure, és que no et permet viure. I llavors, tots tenim el nostre sistema d'evasió, el sistema no pensar. Jo en tinc 2 que em funcionen molt bé. Un... ho he explicat moltes vegades, si algú m'està escoltant que ha anat seguint la meva trajectòria, se'l sap de memòria, però és igual. Un és els escape rooms.
Sí, senyor.
Te'n vas a fer escape rooms?
Jo entro en un escape room i aquella horeta estic absolutament desconnectat, que allà no entra ni un sol pensament.
És veritat.
I la pregunta és
que ni un.
Quants escape rooms fas a la setmana?
No, tampoc en faig tants, però és una activitat que m'agrada molt perquè allà, t'ho juro, blindo, en aquell moment el cap està blindat.
Sí, tota la raó.
És un autèntic búnquer. No, els pensaments no el troben. És que no el poden trobar. I després l'altre és quan vaig al Cangrejo, que és un local on
posen
música que m'agrada i tot això, i allà també aconsegueixo una evasió...
I no ens hi hem trobat.
I vas, també.
Home!
Collò, Joan!
Un dels clàssics de Barcelona.
Tenim molts punts en cúmul, Joan i jo, trobo.
Veus?
Sí, generacional, saps?
Però no tant, si li trec 10 anys. Però, Però són els dos sistemes, eh? Són els dos sistemes de desconnexió. Clar, el problema és que no pots estar practicant contínuament. I els vostres quins són? Joan?
Jo, mira, te'n diré dos, també.
Dos?
Sí. Un, per no pensar, jo saps que sóc gastronòmicament parlant un gourmet.
Sibarita.
Un sibarita, sí. Aleshores, a mi que em portin un plat d'aquells ben fet, no només ben cuinat, ben presentat, que sigui maco a la vista, i mentre me'l menjo penso només en allò.
Ah, molt bé.
Penso només en allò.
I després... Llàstima que és una cosa molt breu.
És breu.
És efímer, perquè clar... Consumir un plat d'aquests, ingerir un plat d'aquests...
Sí, és breu.
10 minuts.
I després sé fer una cosa que... els meus amics flipen, eh? No, sempre m'han dit que ells no ho saben fer. Que és escoltar algú i, quan no m'interessa, desconnectar absolutament del que m'està dient i anar a fer que sigui amb el cap.
Ah, això és molt bo. Un dia parlarem d'això d'escoltar.
Però pots parar i dir-me... Joan, m'estàs escoltant? Sí. De què estava parlant? I t'ho dic.
Ah,
però en aquell moment no hi sóc allà.
Estic molt bo.
No sé com dir-t'ho, eh?
Sí. És una habilitat, això, directament.
Abadir-se.
Sí, estic abstret. Sí, no penso en absolutament res. Ah,
mira, és una gran habilitat, aquesta.
Sí.
No, i tu, Nina?
No, primer la Núria.
Ah, la Núria.
Jo també en tinc dues, eh? D'una banda, sotmetre'm en una situació que em fa por, no? Pujar, per exemple, una atracció tipus Dragon Khan o el Shambhala, o entrar a la Casa de la Por. Inclús l'altre dia, ara que parlaves d'escape rooms, vaig fer la meva primera.
Ah.
Val? Me la va regalar la meva parella. I era un escape room d'aquestes medieval, no? Que hi ha molta intriga, angoixa, inclús passes por. Llavors, allà no vaig pensar en qualsevol cosa que tingui a veure amb les meves coses, no?
Els pensaments no troben el camí. Es despisten, es desorienten.
Sí, és veritat.
No tens temps, vull dir, has de sortir d'allà, has de resoldre l'enigma. I llavors, d'altra banda, que és un ritual que faig cada dia precisament per això, no? Per desconnectar una miqueta dels meus pensaments, que és arribar a casa, encendre un parell d'espelmes, també el, com es diu, incienso en català?
Encens.
L'encens, posar música relaxant des de la tele i ordenar, val? Plegar la roba, ordenar, treure una mica la pols. Aquest moment, que potser són 20 minuts al dia, em relaxa moltíssim. I és un ritual que intento fer cada dia, perquè llavors dic, he acabat el dia i dic, oh, he tingut un moment on no he pensat, he desconnectat i he estat tranquil·la i en pau a mi mateixa.
Compro.
Sistemes per despistar els pensaments. Sí. Nina Agustí, quins tens tu? Quins sistemes tens?
A mi permet-me que sigui una mica friqui, eh? Perquè...
Us agrada el friquisme?
Sí, un dia.
El valorem molt en aquest programa.
Doncs a mi el que em passa és que si jo em poso a jugar a videojocs, m'abadeixo.
Ah, molt bé.
Però han de ser uns videojocs molt concrets, eh? Vull dir, d'aquests més cozies, que es diuen, eh? Més tranquil·lets, o fins i tot alguns macos, eh? Vull dir, per exemple, sóc capaç d'evadir-me...
Nintendo Dogs.
No, home, no. Sóc capaç d'evadir-me molt amb els Sims.
Ah,
molt. Molt bé. És un clàssic. I de fet, tinc un altre vessant, que és més connectar amb la natura, val?
Molt bé.
Llavors, a mi m'agrada molt... Tinc com uns llocs... Bueno, aquí a Catalunya, no? Tinc com certs llocs triats que m'agraden molt i em calmen molt. De fet, hi ha un que és un arbre centenari, val? És un roure centenari.
Llavors l'abraces.
M'abraço. Sí. Sóc d'aquelles que s'abraça els arbres.
A mi m'agrada molt el tema d'abraçar arbres. Perquè és un tema que...
Música de fons.
No, amb aquesta música em va molt bé, perquè és un tema... És que estem fent una barreja de temes, però m'agrada això.
Sí.
O sigui, abraçar arbres, perquè la gent per abraçar arbres se'n va a la muntanya. Ningú s'atreveix a abraçar un arbre de Barcelona.
Home, de ronya.
No, bueno, clar, és que abraces contaminació.
Si tu veus algú abraçant un arbre de Barcelona...
És boig.
Diràs, hòstia, és boig. I en canvi veus algú abraçant un arbre del Montseny.
Veus?
I té tot el sentit del
món. Tot el sentit del món.
Clar. Sí, és que les persones som rares, eh?
No, però
és que
aquí
estan
plens
d'això.
Estan molt menys tinguts els arbres urbans.
Digues.
Estàs abraçant un arbre. Tot just a aquesta hora.
És que, bueno...
Et trobes relaxada?
Només em fa la meditació a mi, saps? Vull dir, la meditació guiada només me la fa a mi. M'ha vist nerviosa o alguna
cosa. També us diré una cosa.
Digues.
La secció de la caravana també em serveix per desconnectar.
Ai,
però què passa? No, és molt interessant, això. Però sabeu què passa? Que quan surti d'aquí... Adéu, que vagi bé. Fins la setmana que ve.
Que trist amb el piano, eh?
Adéu, que vagi bé.
Sembla de conte de Nadal que acaba malament.
Ho ha anat molt bé avui. Ei, adéu, Andreu, que vagi bé. Joan, ens veiem la setmana que ve. Nina, Núria, sou magnífiques.
Olma,
no has vingut. I potser ens estàs escoltant. I llavors, quan surts, els pensaments t'estan esperant aquí fora tots.
Oh!
Aquí, els veig des d'aquí.
Que llets.
Saluda'ls, eh?
Estan en una filera aquí esperant-me. Moltes vegades em ve també una metàfora al cap que... Coneixeu el conte de... Coneixeu el conte de... Hansel i Gretel?
Home!
Sí, home!
És bo, eh? El tema aquell de les mulletes de pa.
És bo,
sí. Una mica amb els pensaments passa això. Sempre. O sigui, els hi deixes la pista, les mulletes de pa, i no. No hi hauria d'haver molletes de pa per les... Va, mira, hi havia aquesta música, ja anem tard, però hi havia la part de l'amor. La part de l'amor. Mm. Era el Ramazzotti cantant un tema, cantant un tema que es diu Coses de la vida.
Pensava que tornaria tema... a dir bastant, un pa de canciones.
No. No, però que no para de dir estoy pensando en ti.
Home.
És també un... El verb pensar també va molt relacionat amb l'amor.
Sí. Molt.
No puc parar de pensar en tu. Això està molt bé. I si t'ho diu algú a qui tu estimes...
Està molt bé.
I està molt bé. Home, però t'ho diu algú que no t'interessa per res i t'acolloneixes.
Sí, és veritat. Run, boy, run.
És la gran diferència. Pot ser un verb molt bonic o pot ser un verb molt lleig.
No m'ha passat aquesta segona.
Clar, home, tu imagina't que algú que no t'interessa per res...
Sí.
Constantment t'està dient... Estic pensant en tu. No puc parar de pensar en tu. Hòstia, el verb es transforma en una cosa...
Negativa.
Terrible, sí. Terrible, terrorífica. És que fa por. I en canvi, si és una persona que a tu t'agrada, és que estàs desitjant que t'ho digui constantment.
Absolutament.
Rebre missatges seus dient no puc parar de pensar en tu.
Absolutament.
Quina cosa, eh? Quina cosa. Depenent de... Sí. I llavors després també hauríem de veure quan dues persones es van comunicant constantment el tema dels pensaments. Joan, no puc parar de pensar en tu. I tu em dius, David, jo no puc parar de pensar en tu. S'hauria de veure fins a quin punt això és veritat. Hi hauria d'haver una aplicació...
Que calculés.
Que et digués el rang,
com
no?
Allò de la son.
Tant per cent.
Que al final, exacte, que al final del dia ens digués... Quantes vegades ha pensat el Joan en mi?
Ui, tot arribarà,
això...
eh?
Això estaria... No t'agradaria aquesta aplicació?
És poc sa, eh? Seria motiu de molta disputa. Perquè imagina't que la meva parella em diu he pensat en tu tot el dia, llavors ens obrim l'aplicació i em surt zero vegades. Problemes, eh? Primera crisi.
És això, perquè amb el tema del pensament potser no hi ha l'equilibri que nosaltres ens pensem.
Clar,
tu dius, hòstia, no puc parar de pensar en tu i penses que tu en aquella persona havies pensat un parell de vegades cada hora. De les hores que s'ha estat despert, posem 16 hores.
Sí.
Per tant, serien 16 per 2, 32 vegades has pensat en aquella persona. Ella et diu que també, i després surten les dades.
I no és així.
I tu hi has pensat 32 i ella dues.
Oh, problemes, poc equilibrat.
Problemes.
Domèstics.
Però bé, tot això en podem parlar un altre dia, perquè pràcticament és l'hora, i hi havia més temes relacionats amb l'amor, però ja els traurem un altre dia.
Pensar cosa molt ràpida.
Sí, i tant.
També és molt bonic, ara que parlem de pensar i amor, es pot traduir a l'amistat, a la parella, a la família, quan estàs parlant amb una persona i de cop dieu una cosa alhora, hola, estan pensant el mateix, és superguai, això és molt bonic. Quan passa, dius, ostres...
Pensaments que conflueixen.
Exacte.
Oh, molt bona aquesta, pensaments que conflueixen.
Jo em quedo amb el jaciment de la nostàlgia.
També.
La veritat.
David Balaguer, Núria Ros, Nina Agustí, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
A tu, Joan.
Adéu. Preguntar si todavía piensas en nosotros dos. O te cansaste de esperar por mí. Y te buscaste otro. Dame esta noche pa' hacerte recordar.